Noticias.
Salutacions. Des de l'abril, l'Arxiu Nacional de Catalunya està duent a terme unes obres d'ampliació per donar resposta a les necessitats d'espai que han anat creixent amb els anys. La reforma augmentarà en un 50% l'espai de custòdia de documentació, amb 16 nous dipòsits que s'afegiran als 32 existents. L'ampliació no només augmentarà la capacitat d'emmagatzematge, sinó que també millorarà les instal·lacions per als usuaris i el personal. Una de les novetats és que els usuaris gaudiran d'un nou espai d'esbarjo. El disseny de l'ampliació, a càrrec dels arquitectes Josep Benedito i Gaspar Costa, busca integrar-se en el paisatge aprofitant el desnivell del terreny a la carretera de Vallvidrera. Les obres tenen un cost aproximat de 10 milions d'euros i està previst que finalitzin a la tardor del 2025. L'equip de govern prem l'accelerador per consolidar la construcció de l'escola La Mirada de forma definitiva a la Guinardera. El regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, ha afirmat que el calendari per ubicar el centre en aquest emplaçament va en bona línia en no rebre al·legacions, de moment, l'aprovació inicial de la modificació urbanística per retirar l'edifici del bosc de Volpelleres. Pedrós preveu que en 2 o 3 mesos el govern porti a aprovació provisional el canvi de planejament per tenir, abans de l'estiu, l'aprovació definitiva de la Generalitat. I l'Ajuntament de Sant Cugat utilitzarà el codi de regulament de les biblioteques municipals per amonestar el portaveu de Vox, Marco Rodríguez, després que el regidor sostregués un exemplar de la revista Infogay d'una biblioteca municipal. Així ho ha anunciat la regidora de Cultura, Núria Escamilla, durant el ple municipal celebrat aquest dilluns i després que durant el torn de precs i preguntes el portaveu d'En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, i la regidora de la CUP, Ariadna Sierra, acusessin Rodríguez de robar un exemplar de l'Infogay. La Junta de Veïns de Vall d'Oreig celebra aquest dijous la sessió ordinària de novembre. A l'ordre del dia només hi figura una moció presentada pel govern i Junts per Vall d'Oreig de suport a la declaració de Prada en defensa del català. L'EMD seguirà així les passes de l'Ajuntament de Sant Cugat, que el ple de setembre ja va aprovar una moció en aquest sentit. La sessió comença a les 6 i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'EMD.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al bell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb 3 signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I quan passen 6 minuts de les 11 del matí, obrim la segona i última hora d'aquest Faves Comptades de dimecres. I ho fem parlant d'economia. Estats Units i Catalunya, el nou context empresarial. Aquest és el tema central del Sant Cugat Tribuna, que tindrà lloc demà a partir de 6:45 de la tarda a l'auditori de Banc Sabadell, a Sant Cugat. En parlem de com anirà tot plegat amb el periodista Jofre Llombart, moderador d'aquesta nova edició del Tribuna. Jofre, molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Com estàs? Tot a punt?
Tot a punt, sí. Ja només falta que arribi el dia i l'hora, perquè ja ho tenim tot a punt, per bé que dos dels ponents estan venint directament dels Estats Units. Vull dir que més sobre el terreny impossible aquesta vegada.
Mm-hmm. Explica'ns una mica, per aquells que no sabem exactament el funcionament d'un acte com aquest, com està estructurat el Tribuna?
Doncs mira, el Tribuna és una conversa, en diríem tertúlia, estructurada amb els ponents que van tenint una xerrada, un col·loqui, i el meu paper es limita estrictament a ser doncs moderador, dinamitzador, etc, etc. Què vol dir dinamitzador? Que si en alguns moments veig que algun ponent doncs intervé més temps del que ha fet la resta de ponents, doncs intento doncs que vagi acabant, i al revés, doncs vaig plantejant nous temes que es puguin anar tractant, però en el fons no deixa de ser un col·loqui tertúlia amb quatre ponents parlant d'allò que saben, i a més el que es busca també és que cada ponent parli d'alguna cosa específica d'allò que sap, no? És a dir, per exemple, demà als Estats Units portarem una persona que domina molt de l'àmbit econòmic, però també portarem una persona que domina molt de l'àmbit geopolític, com és la Carme Colomina, etcètera, etcètera, no? I es van complementant. És una taula rodona, una tertúlia, que doncs té format així de conversa amb intervencions dels quatre ponents.
En cap moment no hi ha participació dels assistents?
Per via directa, no. Per via indirecta, sí. És a dir, els assistents poden traslladar preguntes a la taula, però ho han de fer a través de xarxes. Per què ho hem fet, això? Doncs, bàsicament, per dinamitzar. És a dir, hi ha molta gent doncs que deu tenir moltes ganes de dir-hi la seva i tot això, però com que es busca que 45 minuts, una hora, tot quedi resolt, si algú agafa el micròfon i està 2-3 minuts, doncs està privant a altra gent que parli, no? Aleshores, el que fem és demanar-los que si tenen alguna pregunta, algun dubte a la taula, el facin en format de pregunta, el pengin a xarxes i nosaltres els hi traslladem als ponents.
Per tant, interpreto que tu ja tens aquest contingut, no?
El contingut del que dirà el públic, no. El contingut del que parlaran els ponents, tinc pensats els blocs, el que diran exactament en punts i comes, doncs això una mica ho parlarem allà a temps real. Sí, sí.
Mm-hmm. Doncs explica'ns una mica quins són els blocs que tens pensats perquè intervinguin els diferents ponents.
Doncs mira, farem una cosa que és anar de lo més llunyà a lo més proper. És a dir, amb les eleccions del passat 5 de novembre i la victòria de Donald Trump, primer, els hi demanarem als ponents que expliquin com pot afectar això al món, és a dir, quin món queda després de la victòria de Trump, si hi ha d'haver més guerres, si hi ha d'haver menys guerres. Per exemple, veus per què no es pot preparar del tot? Perquè tu pots preparar una cosa, però resulta que aquesta passada matinada doncs ja els primers míssils nord-americans han atacat Ucraïna, no? Han atacat Rússia en nom d'Ucraïna. Tot això, no? La situació del món global. Després, com afectarà això a Europa? I concretament la zona euro, no? De com un Donald Trump més tancat en si mateix, amb uns Estats Units més tancats en si mateix, com afectarà això a la zona euro? Dins de la zona euro hi som nosaltres, els catalans. I dins dels catalans, doncs també si pot afectar algunes de les empreses. Per exemple, tenim unes quantes empreses nord-americana, sent HP la més important, amb seu a Sant Cugat. Doncs tot això com pot afectar? Això des del punt de vista de Zoom, és a dir, de lo més ampli a lo més concret, i després, com que és un mercat caràcter empresarial, doncs també els hi explicarem, o els hi explicarem, també explicaran, els hi demanem que expliquin quins sectors empresarials poden sortir perjudicats i quins beneficiats de la irrupció de Trump. És a dir, jo què sé, les immobiliàries, els bancs, les empreses que facin coses per lluitar contra el canvi climàtic, com els afectarà el fet de que Trump estigui ara a la Casa Blanca.
Uh-huh. El teu paper com a moderador, dinamitzador, inclou alguna novetat que no sapiguem en la manera de fer en un acte com aquest?
No sé si la puc dir, però m'estimo tant Cugat.cat que Cugat Media, que em sembla que us ho diré.
Doncs mira que...
Per primera vegada tindré una assistent, és a dir, ja sabeu que la intel·ligència artificial va entrenar les nostres vides, i en alguns moments concrets hi haurà la presència d'una assistent virtual que ha creat GFT. GFT és una empresa que està ubicada a Sant Cugat, a tocar de l'Escola Pau, per entendre'ns, per entendre'ns de quin polígon estem parlant, eh?
Sí.
Aquesta empresa, l'empresa GFT, doncs fa diferents assajos amb intel·ligència artificial, i un d'ells és l'assistència de persones, de bots amb aparença humana, que poden ajudar a diferents tasques. Doncs per demostrar què pot fer la intel·ligència artificial en aquestes situacions, tindré un assistent que m'ajudarà en determinats moments del col·loqui.
I de quina manera ho farà? Posa'ns un exemple.
Mira, el que volem traslladar amb això de la intel·ligència artificial és que hi ha una part molt bona, que és que poden fer les feines automatitzades, no? És a dir, totes aquelles feines que Excel, per entendre'ns, que ens fa tanta mandra col·locar, la intel·ligència artificial està aquí per ajudar-nos. Hi ha una sèrie d'elements que la intel·ligència artificial no podrà suplir mai, que és la part més emocional, etcètera, etcètera. Però la part més mecànica, doncs, ho podrà fer ella. Per exemple, començo pel final, allò que sempre faig de llegir tots els patrocinadors, doncs això ho pot fer ella. És a dir, ella ja té inserit quins són els patrocinadors, segur que no s'entrebancarà, segur que els dirà tots, segur que no se'n deixarà cap, segur que podrà dir-los tots, per posar un exemple. Però també el que podrà fer aquest assistent és contrastar amb segons dades o xifres que s'hagin donat durant la taula rodona, d'acord? Que en altres circumstàncies estaríem hores per contrastar, doncs ella podrà contrastar. Dic ella perquè li han posat forma femenina, es dirà Gina. Podrà contrastar dades que en altres circumstàncies trigarien més, i enmig d'un debat tan dinàmic com aquest, doncs igual ens interessa tenir aquestes dades ja de manera més ràpida. Doncs això se n'encarregarà.
Bé, et entendràs bé, no?, amb ella?
Sí, home, sí, és així. Hem de ser nosaltres que dominem la intel·ligència artificial, no que la intel·ligència artificial ens domini nosaltres.
Molt bé. Anem amb els ponents. Són quatre, són bastants,
sí.
Però a més tots tenen un pes importantíssim en els diferents àmbits que tu ens comentaves abans. Jo et cito els noms propis i tu m'expliques i ens presentes una mica el perfil, d'acord?
Val.
El Maurici Lladó.
El Maurici Lladó és un responsable de Banc Sabadell, concretament de Banc Sabadell a Amèrica i Àsia. És als mercats emergents, especialment Àsia, i té un coneixement del dia a dia econòmic. És a dir, moltes vegades l'economia ens pot semblar una cosa així, que és un núvol, no? I que només el dominen quatre persones. Doncs no, l'economia és una cosa que ens afecta a tots, i qui millor que ho pot saber que una persona que està treballant en economia a temps real sobre el terreny, com és el cas de Banc Sabadell a Estats Units, no? El Maurici vindrà expressament d'Estats Units aquí per fer aquesta conferència o per participar en aquesta conferència, i ens pot donar de primera mà, per exemple, quins són els neguits ara actualment, doncs a l'hora de, jo què sé, de demanar un crèdit, de demanar una hipoteca. Quina és la tendència ara als Estats Units des del punt de vista econòmic, però això que deia, del dia a dia. Doncs això el Maurici ens podrà fer una explicació, com si tinguéssim un corresponsal econòmic als Estats Units, però el tindrem allà assegut perquè ens ho expliqui.
Molt bé. Marcos Urarte.
Marcos Urarte és una persona que per si sola ja ell mereixeria tot un Sant Cugat empresarial amb una única conferència que sigui seva, perquè el Marcos Urarte és una persona amb molta experiència al Banc Mundial, és assessor del Banc Mundial. El Banc Mundial, més enllà del que és l'organisme que tots coneixem, no? També és un gran termòmetre de com està l'economia a nivell mundial i com estan les economies emergents i com estan les economies consolidades, entre elles, evidentment, els Estats Units, no? Exactament això és el que ens vindrà a fer el Marcos Urarte, explicar-nos aquests moviments geopolítics en l'àmbit econòmic, quina importància tenen amb un partit republicà encapçalat per Trump i quina diferència hauria tingut si hagués guanyat Kamala Harris.
Mm-hmm. La única participant femenina en aquest tribuna i, a més, una companya nostra, la Carme Colomina.
La Carme Colomina, que va començar la seva carrera, com tants i tants altres, aleshores Ràdio Sant Cugat, ara Cugat Mèdia, va començar aquí, ella és d'aquí, ella és santcugatenca, i ha fet una carrera, va ser durant molt temps corresponsal a Brussel·les per Catalunya Ràdio, és una coneixedora de les relacions internacionals de primera magnitud, a més de periodista, ella és investigadora del CIDOB. El CIDOB és aquest organisme establert a Barcelona que precisament estudia això, no? Que estudia les relacions internacionals, la política mundial, etcètera, etcètera. I és una crack explicant-se i és una persona molt ben documentada, que s'explica molt bé i que ens podrà donar, doncs, això, aquesta mirada d'un món en Trump, com es diferenciaria d'un món sense Trump.
Uh-huh. I, per últim, Joan Carles Fonoll.
El Joan Carles Fonoll és el responsable de GFT, aquesta empresa que us deia, que ens aportarà la Gina, l'assistent virtual, i bé, ell ens pot aportar les noves tendències en allò que dèiem de l'àmbit empresarial, no? Cap on van les últimes tendències empresarials i econòmiques del món. Ell, que constantment està viatjant als Estats Units, doncs, per exemple, ens podrà parlar, sense anar més lluny, de la intel·ligència artificial, amb un món amb Trump, quina aposta farà per la intel·ligència artificial, i amb un món sense Trump, quina intel·ligència ens faria. Però també ens pot parlar dels fenòmens d'Elon Musk, és a dir, quants Elon Musk més ens trobarem. Què vull dir amb Elon Musk? Que és gent multimilionària, amb casos d'èxit, empresària, però amb una enorme influència sobre els mandataris, com és el cas d'Elon Musk sobre Donald Trump, no? Ell, que es mou en aquest món, doncs quants Elon Musk més hi hauran amb la nova era que ara es dibuixa?
Mm-hmm. Si haguéssim de definir l'objectiu d'un acte com el Tribuna d'avui, podríem dir, per exemple, que serviria per donar resposta a dubtes, inquietuds, uh-huh, orientar, informar, uh-huh, contextualitzar...
Exacte.
Sí?
Una mica de tot, Carme. Una mica de tot. És a dir, jo el que sempre em proposo quan monto l'acte i el dissenyo i després l'executo, l'executen els ponents, però ja m'has entès, eh? Vull dir, quan el portem a terme, és que la gent surti havent conegut alguna cosa més que no sabia abans d'entrar a l'auditori i que, a més, s'ho passi bé. És a dir, jo sempre el que els dic als ponents és que prefereixo que la gent es quedi amb ganes de saber encara una mica més que la gent comenci a mirar el rellotge a veure a quina hora acabem. És bàsic que els nous coneixements i les noves maneres d'aprendre apunten cap aquí, és a dir, que aprenguem sense que se'ns faci feixuc, no? Doncs una mica per aquí va la història. Sí. I en aquest aprenentatge hi va tot això que deies, la contextualització, el desfer tòpics, és a dir, moltes vegades vas amb una idea prefixada i potser una persona que ara et ve dels Estats Units et diu no, perdoni, això va així, i potser t'ajuda, doncs, a entendre altres coses des d'altres perspectives.
Mm-hmm. Jofre, com que 45 minuts, una hora, pot semblar poc per parlar d'un tema tan ampli com aquest, no sé si acostuma a passar que després hi ha after tribuna.
Sempre hi ha un after tribuna. Això la gent de Sant Cugat Empresarial ho tenen molt ben organitzat, que és que sempre, tant si es fa en horari de migdia com si es fa en horari de tarda vespre, sempre s'acostuma a fer perquè després sigui l'hora o de dinar o de sopar. En aquest cas és l'hora de sopar. I sempre s'organitza un dinar o un sopar, demà sopar, interrelacional, és a dir, que la gent no s'asseu com a les bodes, vostè seu a la taula 17, vostè seu a la taula 12, etc, etc, sinó que és un lloc on hi ha menjar posat i la gent es va movent, no? És un sopar...
I es comparteixen les idees i els comentaris del debat, no?
Exacte, i no cal que us digui que les quatre persones més buscades sempre són els ponents.
Clar.
Perquè sempre algú li ha quedat algú amb ganes de preguntar més, d'apuntar més i tot això. I són les quatre persones més buscades que, bueno, doncs ja entenen aquestes persones que més enllà després de la xerrada, doncs els hi tocarà dir això. Jo sempre els explico que l'acte no acaba amb quan jo acomiado la taula rodona. L'acte després continua. És veritat que és molt més agraït estar de peu amb una copa de cava i amb un tros de formatge que no pas estar allà assegut amb un punt d'atenció, però és igual d'interessant una cosa que l'altra, sí.
Una última qüestió sobre les inscripcions. L'aforament està complet?
Ara m'enganxes, diria que no, però per molt poc, perquè portàvem 200 persones inscrites. Les inscripcions no les porto jo, però vaja, si no està complet, poc li falta, sí. Mm-hmm.
Molt bé, doncs res, queda tot dit. Ara només falta que comenci l'acte, demà a 6:45 de la tarda. Jofre, que vagi molt bé.
Exacte. Gràcies a vosaltres per trucar.
Que vagi bé, bon dia.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
La Carnisseria Sagarra s'especialitza en la criança de la vedella natural, els xais i els cabrits.
Les nostres vedelles són alimentades amb pinsos naturals fets per nosaltres.
Els nostres elaborats són 100% naturals i frescos.
També tenim una secció de porc ibèric i pollastre.
I finalment, també trobaràs la nostra selecció d'embotits, escollits amb molta cura.
Som al carrer de l'Endavellada 22, Francesc Moragues 13, plaça d'Ausiàs Marc 9, carrer del Pont Bernet 17-19 i a Santa Anna 5. A Sant Cugat.
Si ho prefereixes, també pots fer la teva comanda per internet a csagarra.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més, el Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terra Teràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
Alexa, abre Ràdio Sant Cugat.
Bienvenido a Ràdio Sant Cugat, Cugat Media. ¿Qué quieres escuchar? ¿Radio en directo o el último boletín?
Cugat Media estrena Skill per poder escoltar Ràdio Sant Cugat des d'Alexa. Per exemple, l'actualitat de Sant Cugat. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat el último boletín.
Escuchando el último boletín de Ràdio Sant Cugat.
Cugat.cat. Notícies. I també la ràdio en directe. Alexa, pide a Ràdio Sant Cugat la ràdio en directo.
Escuchando en directo Radio Sant Cugat.
L'artista local defineix la situació com a dura perquè...
Radio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM, www.cugat.cat i ara també a través d'Alexa. La ràdio que necessites, ara més a prop teu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
L'espai de patrimoni d'avui se centra en les creus de terme. La del monestir de Sant Cugat, una de les icones més destacades del patrimoni local, està pendent de tornar al centre de la ciutat després de l'acte vandàlic que va patir el 2021. Què són les creus de terme? Quina era la seva funció? Quantes n'hi havia a Sant Cugat? Són preguntes que li traslladarem ara a l'Alba Rodríguez, la directora dels museus de Sant Cugat. Alba, molt bon dia.
Bon dia.
Comencem per la definició i així sabem de què parlem. Què són i per què servien les creus de terme?
Doncs mira, crec que en aquest cas el nom és bastant indicador, no?, de què estem parlant. Són creus, evidentment, no?, que assenyalaven els termes civils o parroquials o d'accés a una població. Llavors, en una època en què no hi havia altres maneres, no?, de comunicar-se com avui dia, pues, representaven unes fites en el paisatge, normalment estaven en els camins d'accés en aquestes poblacions i era una manera d'indicar que ens centrava en un terme o que t'acostaves a una població. En certa manera, podríem equiparar amb els rètols, no?, que trobes ara a la carretera quan entres a un municipi i trobes el rètol que t'ho indica, doncs aquesta creu faria aquesta funció, que seria una funció més aviat pràctica, però després, alhora, el fet que sigui una creu, pues, evidentment, tenia com un significat adreçat a la protecció, no?, una manera de, bueno, de demanar a la divinitat que protegís aquell espai. I
clar,
tenia aquesta,
aquí,
doble...
aquesta forma, no?
Exacte, aquesta mena de doble funció.
I a Sant Cugat, clar, podríem pensar, què coneixem? La creu d'aquí del monestir, la creu de Collfabà, però n'hi havia més.
Exacte, n'hi havia moltes més. Igual que pel tot el territori, eh? No era una cosa exclusiva de Sant Cugat, hi ha creus molt conegudes per tot el territori. Aquí a Sant Cugat tenim documentades, a partir dels esments que surten a la documentació, com a mínim unes 10 creus. No vol dir que totes fossin creus de terme, però sí que surten documentades unes 10. La majoria d'elles, les referències que tenim és que s'alçaven al costat dels camins, no? Els que portaven a Terrassa, el que portava a Sabadell, el camí de Montcada. Llavors, doncs, estan reforçant, no?, aquesta idea de que són aquests elements que indiquen els viatgers que estan arribant a Sant Cugat, per exemple, no?
El
terme de Sant Cugat. I coneixem totes aquestes també perquè, mira, hi ha un article, és una de les coses que està poc estudiada, però sí que hi ha un article bastant antic, perquè és de l'any 1951, un dels historiadors de Sant Cugat d'aquell moment, Serra Rosselló, que va fer un article on llistava totes les creus, no, que tenia documentades. Entre això i les dades que hem anat recopilant més tard, en surten aquestes 10. D'aquestes 10, quantes es conserven avui dia, no? Clar. O quantes podem tenir una mica d'allò? Conservar-se, o bueno, com a mínim indicis, tenim 4, val? Una seria la creu que ara li diem del monestir, que és la que estava al peu del camí de Terrassa, que si vols ja la deixem per després, perquè
la
que
ara ja anirem. Sí.
Val? L'altra és una que ja has esmentat tu, la creu de Collfabà, que estava al peu del camí que passava d'ell, a la part alta de Collfabà,
sí.
I aquesta creu va estar dempeus fins al 1936, no?, quan esclata la Guerra Civil, que el que va passar és com... Bueno, això va ser una cosa també a tot el país, doncs, després de l'alçament militar, doncs, en el moment de contrarreacció, es van aterrar moltes creus de terme que estaven com a creus, no? Són símbols cristians o símbols més aviat de l'Església, que com un element majoritàriament conservador en aquell moment, doncs, generava un rebuig, no?, entre alguns dels grups revolucionaris, no? I es van aterrar moltíssimes creus de terme. Una d'elles precisament va ser la creu de Collfabà. Després de la guerra, com que hi havia gent que havia recollit fragments d'aquestes creus, la creu de Collfabà se'n va conservar el fust i ara s'alça en uns jardins que estan a prop del seu emplaçament original.
Sí, sí.
Però només un fragment del fust, la resta no tenim res més. Després tenim la creu d'en Blau, que és una creu que està documentada...
La de les Planes.
Exacte, a les Planes. Eh? Sí. I a la plaça de la creu d'en Blau, que ara existeix una creu, però és una creu moderna, és dels anys 70, que segurament la van ubicar allà en memòria o no, perquè hi havia el record que hi havia hagut una antiga creu, però aquesta creu és moderna. I després també tenim la creu trencada, no? Que també és una mica, és el nom que es queda fixat, però que indica, no?, el tipus d'accident que els hi passa sovint a aquestes creus. Ja des del segle XVIII, ja consta amb aquest nom, que estava al camí cap a Montcada, o sigui, a darrere del monestir, per dir alguna cosa, que ja s'havia trencat des de molt antic i que es va traslladar al perímetre de la muralla del monestir. Aquesta creu trencada també es va tornar a trencar després i el que ja tenim ara és una mena de rèplica d'una reproducció, vull dir, tenim com una mena de succedani ja passat per moltes mans, però com a mínim encara tenim aquest record, no?, a la part posterior del monestir. Aquestes serien les 4 creus. I després a Valldoreix encara n'hi ha una altra, el camí de Can Fuster, però que també és una creu moderna que és una memòria, diguéssim, d'una creu anterior. I això és el que ara tenim.
De les 6 restants no tenim informació?
No tenim res. Les referències de per on podien estar. La creu de Llaceres, per exemple, la tenim documentada, doncs estaria segurament a l'accés...
De l'ermita.
Exacte, que això està al peu de l'antic camí a Barcelona, per tant, també un altre indicador d'aquest camí, i altres creus que, bueno, en altres llocs que ja no en tenim cap indici del lloc exacte on estaven ni com eren.
Ens quedem amb la que podem considerar com més important, que és la
creu estrella,
la del monestir, la que anomenem la creu del monestir. Parlem una mica de la seva història, del que li va passar el 2021 i com ha anat la restauració, però ho fem així fent un ràpid repàs.
Sí. Doncs mira, aquesta creu és la creu estrella perquè, primer, perquè la seva ubicació els últims anys aquí al monestir, doncs ha fet com una creu molt famosa. Jo crec que totes les famílies de Sant Cugat tenim fotos al peu de la creu després de sortir d'un bateig, una boda, qualsevol cerimònia una mica...
Sí,
exacte, no? Doncs tenim fotos allà, tota la família, d'això. I després és que és la creu realment més bonica, no? La més monumental de bueno, del que quedava, no? Fins abans de la Guerra Civil i que encara se'n quedava dempeus. Llavors, és una creu que en el seu lloc original no és el recinte del monestir, estava ubicada originàriament al peu de... Bueno, a la zona on ara hi ha la plaça Rafael Casanova, al peu de l'antic camí que anava cap a Terrassa, poc abans d'arribar a Sant Domènec, perquè allà el camí es dividia entre el que anava cap a Martorell, cap a Terrassa i cap a Rubí. Llavors, en aquesta zona és on teníem aquesta creu, no? Llavors, hi ha també moltes fotografies de principis del segle XX, que, clar, tot l'entorn són camps i, per tant, és una creu molt majestuosa, fa gairebé 4 metres d'alçada només el fust i la creu, més la base graonada sobre la que s'aixeca, doncs, clar, tens una fita que des de...
Regnava en el paisatge, diríem.
Totalment, no? A més, és una creu molt bonica perquè és una creu... Bueno, tenim alguna dada documental que situa la construcció, l'elaboració al segle XVI, que no vol dir que fos d'aquest moment. Segurament abans hi hauria hagut una altra creu i al segle XVI potser es reelabora. I llavors pues, té uns elements gòtics, unes traceries, la creu és una creu d'aquestes flors d'alissada. Bueno, hi ha tots uns elements esculpits que la fan especialment... majestuosa, no? Representa banda i banda, com totes les creus de terme, per altra banda, per una banda hi ha la crucifixió i per l'altra banda la Mare de Déu amb el nen Jesús. I bueno, doncs es tracta d'aquesta creu, no?, que estava allà. Apareix a la documentació en noms com la Creu de Pedra, no?, a principis del segle XV, per això dic que segurament hi havia una altra prèviament, ja apareix com la Creu de Pedra. Després se li coneix com la Creu d'en Bufart, que deu ser un dels masos que hi havia a la zona en aquella època. Després se li diu la Creu de Sant Domènec, perquè estava molt a prop també de la capella de Sant Domènec. I ara li diem la Creu del Monestir, perquè es va traslladar al monestir després de la Guerra Civil. No? Això que comentàvem, el 1936 va ser una de les creus que va ser aterrada, va quedar molt malmesa, i es va fragmentar en diverses parts, i després de la Guerra Civil el rector que va entrar... a dirigir la parròquia en aquell moment i va restaurar, diguéssim, no, els elements religiosos, va decidir que aquesta creu la portava dintre del recinte per garantir la seva conservació.
Per protegir-la.
Bueno, aquesta protecció ha durat unes quantes dècades fins que
va arribar la bretolada del 2021.
Exacte.
No? Que ha sigut una destrossa perquè la va deixar esmicolada.
Exacte. Clar, el problema va ser que, bueno, evidentment, el fet de pujar-se sobre d'una creu, no?, que l'estabilitat és perfecta si ningú s'hi puja, que en el moment que li afegeixes un pes, no?, que és el que va passar, una persona s'hi va pujar a la part de dalt, la va desequilibrar i una peça que... ja estava fragmentada prèviament, no? Estava restaurada, però estava tocada, no? La seva estructura patia, doncs va acabar de... Bueno, va rebentar per totes parts, no? I estava molt, molt, molt esmicolada.
És a dir, que ha hagut de passar per la UBI de la restauració.
Correcte.
I precisament encara es troba al Centre de Restauracions de Béns Mobles de Catalunya, però ja a punt de sortir de la UBI, no?
Sí, està sent un camí llarg, perquè és un procés delicat, manual. Com que estava tan esmicolada, ningú s'atrevia... Hem hagut d'anar per parts, no?, perquè no podíem garantir tot el camí fins que anéssim fent passa per passa per comprovar si s'assolia l'estabilitat estructural suficient per poder tornar a s'instal·lar a l'exterior, no? I per això hem hagut d'anar pues, passa per passa i s'ha allargat en el temps tot el procés. Llavors, ara ja estem en la fase final, llavors, ara, en breu, esperem poder anunciar aviat quan podem presentar la creu. Bueno, això ja s'havia explicat, però ara la idea és que la part del fust, no?, la columna principal, l'original, s'instal·larà a la seva ubicació dintre del recinte del monestir i es posarà una rèplica de la creu pròpiament, a sobre del fust. Això per què ho fem així? Perquè la creu ha quedat ben reintegrada, però és molt delicada. I a més l'escultura, està a l'exterior, està bastant degradada. No es veia perquè, com que havien anat creixent líquens i plantes i tal a sobre de la creu, quan s'ha restaurat ara i s'ha retirat tota aquesta capa, doncs s'ha vist l'estat real de conservació. Llavors, després d'un debat, no, intern entre diferents professionals i bueno, les persones que han de decidir sobre això, doncs es va arribar a l'acord de posar la rèplica a la part exterior i la part original de la creu es presentarà dintre del museu.
Una última qüestió. Per quan no hi ha una data fixada a hores d'ara per saber quan tindrem aquesta rèplica aquí al monestir i després l'original ja en el museu?
Doncs suposo que es podrà, que direm aviat quan es podrà fer. Es contem que serà dintre d'aquest mateix any ja, que almenys la instal·lació a l'exterior serà el que tindrem ja com a primera part.
Per Nadal? Seria un bon regal, no?
Seria molt bon regal de Nadal, sí. Aviam si arribis. Jo conto que podria ser, sí.
Podria ser. Alba Rodríguez, directora dels Museus de Sant Cugat, moltíssimes gràcies per tota aquesta informació i continuarem parlant de patrimoni en
Perfecte.
La pròxima sessió.
Un plaer.
Que vagi molt
gràcies. Bé. Gràcies.
Atenció, amants de les ofertes.
Aquest Black Friday, Sant Cugat Shopping Centre us espera amb les millors ofertes de l'any. Prepareu-vos per gaudir de les rebaixes més espectaculars, des de tecnologia fins a moda, passant per articles per la llar, tot amb descomptes increïbles que no us podeu perdre.
I això no és tot. Del 28 al 30 de novembre tenim premis sorpresa per als nostres clients. Cada tiquet de compra per valor de 30 euros et dona l'oportunitat de guanyar fantàstics regals.
Visita'ns a Sant Cugat Shopping Centre i aprofita aquestes ofertes úniques.
A Sant Cugat Shopping Centre som Black Friday.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Hola, sóc l'Anna Company de l'oficina RAC de Sant Cugat i segur, segur que et preocupa la teva salut. Per això al RAC t'oferim l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més, des de 18 euros al mes. També tenim assegurances de vida, llar, dental, les tenim totes.
RAC, hi som per ajudar.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
Pues la cosa es así. Verá,
es impresionante.
Me encanta, me encanta.
Mola.
Me gusta como suena.
Qué bonito.
Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Carnisseria Sagarra patrocina aquest espai.
Continuem parlant d'alimentació infants un dia més. Avui amb la Cristina González Campins, coordinadora del projecte de Playcoat Kids. Segur que heu sentit a parlar de l'alimentació conscient. Doncs la Cristina treballa perquè els infants comencin a assolir aquesta consciència. Cristina, benvinguda.
Bon dia.
Com a experta en alimentació infantil conscient, resulta difícil fer entendre, fer veure a la canalla la importància de tenir una bona alimentació, o de cuidar, o de vigilar, o de saber exactament què és el que es posen a la boca?
Jo penso que més que els infants ens fa complicat a nivell de l'entorn, no? Tots els protagonistes de l'alimentació de l'infant, és a dir, doncs, les escoles, les famílies, de vegades els responsables de la tarda, no? Que moltes vegades són els avis, cangurs... Jo crec que totes aquestes persones hem viscut, no? en un entorn que no ajuda ara a que els infants portin una alimentació, doncs, més saludable, no?
I tu com ho fas en aquest projecte de Playcoat Kids?
Doncs nosaltres intentem, no, fomentar un patró alimentari, perquè no m'agrada fer servir la paraula dieta, perquè de vegades té una connotació negativa, no? Doncs ho fem molt en positiu, no? Amb molt de respecte, validant les emocions dels nens, escoltant-los, tenint en compte les seves preferències, aversions, la sensació de gana que tenen algunes estones... posant el nen i la nena en el centre, no? Que siguin protagonistes ells de la seva alimentació.
Tu dius, no m'agrada parlar de dietes, patrons, però és que, a veure, que les dietes no significa que hagin de ser...
Correcte.
Negatives, no és un concepte
No, jo
negatiu.
Crec que etimològicament la dieta és una manera de menjar, no? Però quan diem dieta, aquí i avui, moltes vegades les persones li posen ja l'etiqueta de restricció.
Això,
no?
És com la crítica. La crítica tampoc no és dolenta. Vull dir que pot ser una bona crítica. Però parlem de dietes saludables, que en aquest cas, en algun moment poden ser o poden tenir un perill?
Doncs diria que sí. Cada cop més estan estudis científics, no?, apunten a que les dietes saludables portades a l'extrem, no?, aquelles que practiquen també la restricció, poden tenir un perill, no?, i sobretot a la infància, no?, pares que practiquen, doncs, un patró alimentari molt, molt restrictiu i saludables portades a l'extrem, no s'associen amb un patró alimentari millor en aquests infants.
Clar, mira, fa uns dies sortia una informació sobre la intenció que té la Generalitat de controlar les dietes o els menús de les escoles, precisament perquè no passi això, que algunes AFAs, associacions de famílies d'alumnes, doncs perquè segueixen una dieta concreta no acabin restringint alguns aliments, és a dir, famílies que no consumeixen carn o no sé, per posar un exemple,
sí.
Vull dir, ells venien a dir, nosaltres controlem perquè sigui una dieta equilibrada. Una qüestió és mirar per la salut, no?, dels nostres fills, però una altra és que puguin tenir tots els nutrients i tot allò que necessiten per al seu desenvolupament.
Sí, jo crec que aquí tenim que parlar de dos panorames, no? Una cosa és l'alimentació saludable quan parlem de nutrients, de que sigui equilibrada, que sigui nutritiva i que li aporti tot allò que el nen necessita per desenvolupar-se, no? Perquè la infància és una etapa vital, no? Molt important en el creixement. Llavors, a vegades els nens s'emporten la pitjor part, no?, de l'alimentació, i és quan necessiten més nutrients, no? Necessiten una dieta més cuidada. I també fa falta tenir en compte que l'alimentació no només són nutrients, que l'alimentació també parla de cultura, també parla de vida social, també parla d'emocions, no? Per tant...
També parla de descans.
Correcte.
No? De fer activitats...
Sí, bueno, del descans, d'exposar-se al sol... Vull dir, hi ha molts factors que participen, no?, en una vida saludable. Llavors, jo crec que és important no desvincular-se de l'entorn, no?, que l'infant i nosaltres estem aquí, i que a l'entorn, bueno, de vegades hi haurà, doncs, exposició a aliments menys nutritius, i és important no posar etiquetes i seguir de peus a terra en aquest entorn, no?, que seguim aquí i que l'infant no el podem protegir en una boleta de cristall, no?, i dir, no, tu només menjaràs això, perquè llavors l'estem apartant, no?
A l'hora de menjar, com és d'important el context en què ho fan els infants?
Doncs, com dèiem, és molt important no desvincular-se d'aquest entorn, d'aquest context, no? I bueno, fomentar, jo crec, dietes, el que a mi m'agrada dir, constructives, que no restrictives. Aquelles dietes constructives són aquelles que prioritzen, no?, i que fomenten construir uns patrons alimentaris saludables, és a dir, que la major part del temps prioritzen aliments més nutritius, però que no descarten, tampoc, aquells que estan disponibles a l'entorn, no?, que construeixen en un terreny on existeixen diferents tipus d'aliments, els més nutritius i els menys, no? I no els descarta, simplement els desplaça, prioritzant-ne d'altres, però que de vegades també hi tenen cabuda, aquests aliments menys nutritius.
Anem a posar noms, exemples.
Exemples, sí.
No? Perquè així ens entendrem millor.
Exemples.
Per saber com fer-ho o com no fer-ho.
Doncs, per exemple, quan anem a comprar a qualsevol comerç, no?, amb un nen o una nena, i ens diuen, ai, algun dia, o què és això? Veuen un, no ho sé, per exemple, un iogurt, no? L'altre dia em passava amb els meus fills, vam anar a un comerç i em deien, ai, aquest iogurt de vainilla. Era un iogurt, doncs, que tenia tenia colorants, tenia edulcorants, doncs, envers de triar el... No el comprem perquè això no et convé, perquè això no és bo i... començar amb discursos negacionistes o restrictius, doncs vaig convidar a comprar-lo i vam dir, doncs mira, comprarem el natural que sempre comprem a casa, perquè vaig validar aquella emoció que ells tenien per tastar alguna cosa que normalment a casa no està disponible o no consumim, no? I junts tastar-ho i provar. A veure, doncs què t'agrada d'aquí, què no t'agrada? Això al final és, no?, convidar en positiu a provar...
A ser crítics.
A ser crític. I que ell, jo no vull que avui deixi de menjar aquell aliment. El que vull és que el dia de demà en triï un altre més nutritiu perquè li fa gaudir, perquè li agrada, perquè sap com combinar-lo amb alguna altra cosa que li dona plaer, no?
Però quin va ser l'aprenentatge d'aquesta experiència?
Doncs l'experiència va ser, el vam tastar tots junts i em van dir, ostres, doncs el natural que comprem a casa és més cremós, aquest és com més líquid, i aquest té un altre color, i per què té un color? Doncs mira, no, té un color perquè li posen un colorant, i què és això? Vam tenir l'oportunitat de fer un debat a casa i que ells mateixos, amb 8 i 5 anys, fossin crítics d'allò, no? I veiessin que el natural els donava plaer, també, consumir-lo.
Està molt bé, però jo imagino. Segur que hi ha algú que estarà escoltant i dient, mira, si hem de fer això cada vegada que hem d'anar provant un article, un producte, i no tenim temps.
Bueno, però és com tot, no? És com tot. Cal paciència. Ser mares, pares o, vull dir, acompanyar els infants, cal que ens... Vull dir, és un gran aprenentatge també per l'adult, de treballar la paciència, treballar l'empatia... Vull dir, jo crec que ens ajuda als dos cantons, als adults i als infants.
Efectivament. Es tracta d'això que acabem de parlar, l'alimentació conscient? Com l'expliquem exactament? En què consisteix?
Jo crec que l'alimentació conscient consisteix en connectar amb el nostre organisme i les nostres emocions, és a dir, connectar amb aquella sensació de gana, de sacietat, i amb això hi naixem. El que passa que ens anem desconnectant, no? Un nadó, quan neix, està al pit de la seva mare i se sent tip, s'aparta. I, en canvi, quants adults acabem al plat perquè simplement ens han servit aquella ració i no potser pensem a la meitat del plat, ostres, ja en tenim prou, estem tips. I això per què passa? O dinem a les dues perquè toca. Això passa potser per una infància en què ens vam dir, vinga, va, una miqueta més, acaba't el plat que si no podràs anar a jugar.
Sí, per l'educació que hem tingut.
Hem crescut amb això. Llavors és important, jo crec, que ser, trencar aquests patrons, no? I en els nens d'avui dia respectar, no?, i preservar aquesta sensació de gana, de sacietat i de connexió amb l'organisme amb el que naixem tots.
Per què és important fomentar precisament durant els primers anys de vida aquesta alimentació conscient?
Els primers anys de vida, i això també hi ha estudis científics que ho corroboren, és quan es creen els hàbits alimentaris. Els hàbits alimentaris que nosaltres formulem o configurem durant la primera infància normalment són poc modificables a la vida adulta. És a dir, que el que configurem ara segurament serà la manera de menjar que tindrem quan serem adults.
Per tant, fer una bona base...
Correcte, uns bons
importantíssim,
pilars.
Importantíssim, no?
Sí.
Però, clar, parlem dels primers anys de vida. començar? Quan comencem? Quan ja són, acaben de sortir de la panxa de la mare, ja...
Jo crec que allà ho respectem, no? Allà ningú obliga, no?, a seguir amamentant a un nadó o donar-li més de compte. Allà ho preservem, els adults. És quan comença, no?, jo crec que l'alimentació complementària, els primers sòlids, les primeres experiències amb els aliments, no?, quan ja es comença a deixar la llet materna, jo crec que allà és quan comencen una mica, comencem a practicar aquests patrons que nosaltres havíem tingut en generacions anteriors.
Mm-hmm. Parlem del consum d'ultraprocessats, del coco. Com cal gestionar tot això?
Doncs jo crec que amb molta tranquil·litat, amb paciència, no? I com dèiem abans, no oblidant l'entorn en el que vivim. Vivim en un entorn que malauradament és molt obesogènic, això significa que tenim accessible a tots els racons de qualsevol lloc, anem al cinema, anem pel carrer, els aliments poc nutritius i ultraprocessats són accessibles i assequibles, perquè també són molt econòmics, no?
Sí.
Llavors, dintre tenim en consideració que vivim aquí, no?, intentar fer des de casa nostra el que podem i el que està a les nostres mans, i sobretot en positiu, no caure amb la prohibició, amb la restricció, convidant els nens no tant de dir no pots menjar això o això no és bo, sinó convidant que ells mateixos experimentin el plaer de l'altre tipus d'alimentació. No? No és el mateix, doncs, portar un plàtan per berenar així, tal qual, que potser tallar-lo, emplatar-lo i dir, mira, si li posem una mica de xocolata negra per sobre i ho posem maco, allò, a la vista, al gust, ens fa disfrutar en tots els sentits.
Val, però tu te'n vas al cinema. Clar, home, unes crispetes...
Però, bueno, quantes vegades vas al cinema? No?
Bueno, depèn.
No, depèn, però vull dir... Tampoc és determinant, el que fem cada dia és el que determina, no?, el teu patró alimentari o els teus hàbits alimentaris. Les coses o les ocasions més puntuals no ho determinen ni ho condicionen.
Mm-hmm. Per tant, ensenyar-los a través de la seva pròpia experiència a fer els seus tastos, no?, ells mateixos.
Ser crítics.
I que configurin aquesta actitud crítica amb allò que consumeixen. Si arribem a la cuina, precisament és un espai i és una pràctica, la del cuinar, que pot ser una bona eina, no?, per treballar tot això que estem parlant avui?
Jo diria que és l'eina. Nosaltres, a Play Cook Kids, estem molt, molt convençuts que la cuina és l'eina que ens permet, com dèiem abans, posar l'infant en el centre, com a protagonista, que ell experimenti en primera persona, que no és un adult qui li diu el que ha de menjar i el que ha de menjar, sinó que ell decideix o veu els beneficis o veu el plaer o veu la diversió d'aquest tipus d'alimentació, no? I a més ho veu de forma en positiu, no ho veu restrictiu, perquè ell tria com combinar, què fer, també veu que de vegades hi ha ingredients que utilitzem a la cuina que no són tan nutritius, però és que jo l'infant no ho percep com poc nutritiu, molt nutritiu, no, els veu a tots per iguals, no? Tots els aliments que hi ha sobre la cuina són per igual i no tenen etiquetes dolentes, bones...
Per tant, és una bona experiència.
Molt.
No? Per descobrir, per experimentar, per conèixer, per informar-se...
Correcte.
I
per fer-los autònoms i lliures. Jo crec que una persona que sap cuinar és una persona que és lliure, no? Perquè no està rendida a la indústria, ni... Vull dir, que arriba a casa seva i sap, és creativa, és autònoma, sap què fer-se per sopar amb el que tingui al rebost o a la nevera.
Quedeu-vos amb aquesta idea, que és molt bona, eh? Saber cuinar ens fa lliures, eh?
Sí, jo crec...
No, que és veritat, que està molt bé. Avui hem parlat novament de l'alimentació i dels infants. Ho hem fet amb la Cristina González Campins, que és la coordinadora del projecte de Play Cook Kids, perquè de Play Cook és un espai on posar en pràctica tot allò bo que la cuina aporta a la nostra societat. Moltíssimes gràcies, Cristina, que vagi
gràcies
molt bé.
Gràcies a vosaltres.
Fins aquí arriba aquest Faves Comptades d'avui dimecres. Demà més, quan passin 3 minuts de les 10 del matí, ens hi trobareu, com sempre, aquí, al 91.5 de la FM. Gràcies a tots, molt bon dia.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. I Servimat t'han ofert alfaves comptades. Ens trobaràs al carrer Can Barata 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fer3.es.